Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui ens despertem amb 9 graus a Batea, 3 a Linyà i 5 a Banyoles. Serà un dia amb pluja, ens passarà un front d'aquesta borrasca, la borrasca Leonardo. Això sí, res a veure amb el que està passant a Andalusia. A Grazalema, és un poble de la província de Cádiz, ahir van caure prop de 600 litres per metre quadrat. És pràcticament el mateix que va ploure a Barcelona en tot l'any.
Pues un mensaje de máxima alerta. Hemos comenzado con desalojo a lo largo de la mañana en zonas donde aparecía agua subterránea por todos sitios, levantando suelos, apareciendo por cualquier rincón de todas y cada una de esas viviendas.
L'alcalde deia que ja no sabia ni per on el sortia l'aigua. És el que va ploure a Barcelona en tot l'any. 600 litres per metre quadrat. A la província de Màlaga, a Sayalonga, es busca també una dona de 30 anys desapareguda que va caure en un riu. I Emergències ha atès més de 1.000 incidències o encara hi ha 3.600 persones desallotjades. Avui ha de seguir plovent, es mantenen les classes suspeses a Granada, Jaén i Almeria. De seguida també anirem cap allà per entendre el que està passant i per explicar de primera mà el que està passant. Mentrestant, a casa nostra, 16è dia consecutiu amb Rodalies cap per avall.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo. En esta clave, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente...
Això deia el segon d'Òscar Puente Santano, mentre el ministre anuncia la creació d'aquests nous grups de treball. La realitat és que avui segueixen tots els talls dels últims dies. I no només això, sinó que, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, avui no reobrirà encara el túnel de Rubí, que era el que estava previst i que és clau perquè les mercaderies del port puguin anar cap a França.
Podem saber quin és el grau d'afectacions i quan tinguem ben dissenyat, ben estudiat quines són les afectacions, hem de trobar unes vies, evidentment, per ressarcir a les empreses afectades que no tenen cap mena de culpa del que està passant.
El conseller Samper, en una entrevista que avui té, per cert, molt ressò a molts mitjans de comunicació, ens deia ahir aquí en aquest programa, al Matí de Catalunya Ràdio, que estudien compensar les empreses afectades per aquest bloqueig de mercaderies. La pregunta ara és si això ho ha de pagar la conselleria o ha de pagar el ministeri. Avui, en temps d'àgora, també parlarem amb Pablo Antolín, que és director general de Rail Cider Mediterráneo i que té 23.000 tones d'acer ara mateix aturades en una nau a Portbou. Per cert, també, sobre el que està passant a Rodalies, hi ha usuaris de la R2 que han explotat a Cunit. Hi ha hagut molta tensió contra els maquinistes aquesta nit i ho explicarem també al llarg del programa. I en clau pressupostos, avui els comuns definiran les seves propostes per negociar amb el govern. Les d'Esquerra les va deixar clares en aquest programa Oriol Junqueras.
Que trobin una solució per desencallar la captació de l'IRPF a nosaltres.
Ja, si veu bona voluntat, si veu voluntat...
No n'hi ha
prou.
No n'hi ha prou.
I avui també farem el Matí de Catalunya Ràdio des del MACBA amb motiu del 30è aniversari del Museu d'Art Contemporani. Parlarem amb els seus responsables i des d'allà també ens acompanyarà la ministra de Joventut i Infància, Cira Regos, una de les protagonistes del dia, després de l'anunci de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. Un anunci que ha provocat també un enfrontament precisament a través de les xarxes entre Pedro Sánchez i els propietaris de X o Telegram. I mentrestant, a Catalunya Ràdio ja ho tenim tot a punt per celebrar divendres de la setmana que ve un nou dia mundial de la ràdio. El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio.
Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes,
l'Hospitalet
de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Música, Catalunya Ràdio i Cat3Cat Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Aquest és el desè any que sortim al carrer, que desbordem el país. Aquest any amb un exercici extraordinari, un esforç extraordinari de tota la casa per fer un recorregut per tot el país, per tot Catalunya, amb una programació especial que anirà des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit. Sortirem a primera hora amb dos autobusos, un cap al nord i un altre cap al sud.
Tinc 7 de 9, tinc 8, el cor deu ser que vull que l'omplis tu.
un dia de ràdio, d'aquells dies d'estar orgullós d'escoltar la Ràdio Nacional de Catalunya, de recordar també qui som i d'on venim. Farem aturades a Girona, a Tarragona, a Torelló, a Targa, també serem a l'Alt Pirineu, amb programes amb tota la gent de la casa, amb sorpreses, moltes sorpreses, amb veus que trobeu a faltar a la graella, d'altres que hi són, però que faran coses que no han fet mai, i també actuacions, com per exemple Amazoni, que estem sentint, o Renaldo i Clara, o San Josex.
Et miro i no sé què ets, pots un animal salvatge, que t'estires al meu llit. Només per poder mostrar-te. Em miro i no sé què ets, no. Un misteri que em reclama. Una vida en endavant, sí. Una terra solitària. A les ombres de la nit, un paisatge m'acompanya. Jo m'estiro al seu costat, esperant la matinada.
Serà el divendres 13 de febrer. Desbordarem el país. A Catalunya Ràdio, un esforç també tècnic extraordinari que estem ja organitzant amb tots els companys dels serveis tècnics de Catalunya Ràdio, entre altres coses, perquè aquest país la cobertura encara és un tema a resoldre. Els dos autobusos acabarem trobant finalment a Manresa, és on hi haurà aquesta gran festa final de 7 a 9 del vespre, i si voleu compartir-ho amb nosaltres, no caldrà inscriure's enlloc, només que estigueu atents aquests dies a la graella de Catalunya Ràdio, els programes de Catalunya Ràdio, perquè anirem explicant on seran i quan seran les aturades dels autobusos, a quins pobles anirem, per on entrarem, i estarem encantats doncs, de compartir amb vosaltres aquesta nova festa de la ràdio. Volem desbordar el país i ho volem fer amb Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí? Frederic Pincent, bon dia.
Bon dia. En Barcelona, que concentra la xifra d'operacions contra el terrorisme islamista més alta d'Espanya, ho destaca el periòdico, 159 persones detingudes a la capital i l'àrea metropolitana des del 2012. A Madrid, al mateix temps, són 112 persones. La setmana passada, tot just, es va detenir un home a l'àrea de Barcelona per suposat finançament de Hamas.
I a Brussel·les?
Més negociacions amb el Regne Unit per eliminar burocràcies, el que es coneix com el Reset, després del Brexit. El govern britànic ha promès un acord per eliminar controls fronterers a les exportacions de menjar i begudes a mitjans el 2027, però avui el Financial Times recull la crida de la indústria britànica a evitar un acord massa precipitat.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Doncs continuen les revelacions del cas d'Epstein a partir de la documentació que s'ha fet a pública. Segons correus electrònics, el magnat va ajudar la filla de Woody Allen a entrar a la universitat. Ahir també vam sentir Melinda French Gates, ara l'exdona de Bill Gates, reconeixent que és dolorós constatar que en aquests documents es confirma la infidelitat del fundador de Microsoft.
I amb què dinen avui a la Xina?
Amb el ressò d'una conversa que han mantingut el president Xi Jinping i Donald Trump, segons el mateix Trump, han parlat sobre la guerra d'Ucraïna i Taiwan. Recordem que l'administració Trump va aprovar al desembre un paquet d'armes d'11.000 milions de dòlars per Taiwan, cosa que va indignar el govern de Pequín.
Avui és dijous 5 de febrer, ens despertem amb 1 grau a Prats de Lluçanès, 6 graus a Juneda, a les Garrigues, i 10 graus a Ulldecona. Aquí ja comença a ploure, arriben les primeres precipitacions pel sud i per l'oest, i durant el matí, migdia, arribarà el gruix de la precipitació a bona part de Catalunya, sobretot al centre i oest del país, amb quantitats de pluja que poden passar dels 20-30 litres per metre quadrat al Pirineu i Prepirineu, 5-10 litres a la resta i pluges molt minces o inexistents a moltes comarques de Girona. A la tarda no fa net del tot, però en general s'obren clarianes i demà divendres el temps serà més tranquil.
I tot això avui també estem de mostra de condol per la pèrdua d'una persona que durant molts anys ha sigut molt important. Va morir ahir Eugeni Sallent, exdirector de TV3 i també exdirector de RAC1. I des d'aquí volem donar tot el nostre escalf i suport també als companys i companyes de RAC1 per la pèrdua d'una persona que va deixar una empremta humana i professional que segurament no s'esborrarà i també s'estudiarà en anys als mitjans de comunicació. Una abraçada molt sincera als companys de RAC1 i també a tota la seva família. Són les 6:09. Ens actualitzem amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
Adif eleva a 648 els punts de la xarxa de Rodalies que s'han de revisar per determinar si cal actuar-hi.
La majoria d'aquests punts es situen en vies pròximes a la costa, com la línia de Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders, o en les vies on hi ha força talusos i trinxeres. En el cas de la línia Barcelona-Vic-Puigcerdà, per posar-ne dos exemples, d'aquests ja se n'han revisat més de 500 i s'han emès un 60% d'informes tècnics.
I el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha traslladat aquesta informació a la Conselleria de Territori, Sílvia Paneque.
Santano ha anunciat que per avançar en les feines l'equip de Rodalies a Catalunya es reforçarà amb 30 places més i amb una divisió que vetllarà pel manteniment preventiu de la xarxa, amb equips tècnics que treballaran exclusivament en les línies R1, R2, R4 i els túnels de Barcelona.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
Ara s'estan fent treballs d'emergència en 31 punts de la xarxa amb un dispositiu de més de 400 tècnics de DIF. Antonio Carmona, portaveu de Renfe.
S'han incorporat 400 tècnics que estan treballant ara mateix en 31 punts de la xarxa per tal de recuperar l'abans possible els diferents trams i que estan afectats ara mateix.
Avui, però, el dispositiu de trens i de serveis alternatius per carreteres el mateix d'aquests últims dies. En total es mobilitzen gairebé 400 autobusos. Això pel que fa als trens. Pel que fa a l'autopista P7, torna a estar tallada completament en sentit sud, en el tram entre Martorell i Gelida. Un dels carrils es va obrir, reobrir exclusivament ahir per autocars, però segons Trànsit, l'empresa responsable de les obres, que es fan per estabilitzar el talús que va causar l'accident ferroviari mortal a Gelida, ha demanat tornar-la a tallar.
I atenció, perquè segons han confirmat a Catalunya Ràdio fonts ferroviàries, avui tampoc està previst que reobri per als trens de mercaderies el túnel de Rubí, que és la clau pel sector logístic.
És un dels punts on s'ha tallat la circulació en detectar-s'hi esquerdes i filtracions.
I la Generalitat reclamarà, de fet, a l'Estat les despeses extraordinàries que ha hagut d'assumir per la crisi de Rodalies.
Un exemple d'aquesta despesa extra són els autocars que ha hagut de contractar o l'aixecament de les barreres al peatge de la C32, que suposa deixar d'ingressar uns 600.000 euros diaris. Són declaracions de la consellera d'Economia, Alicia Romero, TV3.
Evidentment, negociar-ho amb el govern d'Espanya, això ens ho hauran de finançar, ens ho hauran de pagar, òbviament, perquè no és culpa, justament, doncs, de que no s'ha gestionat bé, doncs, aquests dies, aquesta crisi, aquesta situació, i, per tant, nosaltres exigirem que aquests recursos se'n retornin.
D'altra banda, el govern estudia ajudes per a empreses afectades pel caos ferroviari, sobretot les que es veuen perjudicades pel bloqueig de les mercaderies. Ho explicava el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
Volem saber quin és el grau d'afectacions i quan tinguem ben dissenyat, ben estudiat, quines són les afectacions, hem de trobar unes vies, evidentment, per ressarcir a les empreses afectades que no tenen cap mena de culpa del que està passant.
I els sindicats ferroviaris continuen negociant avui un acord que permeti desconvocar la triple jornada de vaga de la setmana que ve.
Els maquinistes, que reclamen garanties de seguretat després dels accidents de Damuz i Gelida, es van reunir ahir amb el ministre Òscar Puente. No van arribar cap acord, però avui continuaran negociant. Sentint Diego Martín, portaveu del sindicat majoritari SEMAF.
Creo que al final hemos llegado a estos trágicos desenlaces porque estos ferroviarios se han visto sin poder manifestar o no se han tenido en cuenta sus reivindicaciones y sus reportes y creemos que eso debe cambiar.
La borrasca Leonardo continua impactant sobre la península després de deixar un mort a Portugal, una desapareguda a Andalusia i 3.500 persones desallotjades en aquesta comunitat autònoma.
Les pluges també han estat molt intenses en zones de Cádiz i Màlaga, amb registres històrics de fins a 700 litres per metre quadrat. A la regió de Cádiz, els més joves no recordaven unes pluges com les que ha portat aquesta borrasca.
No sé si habrá sido ya récord histórico, pero una cosa, por lo menos, de los más jóvenes no hemos visto esto nunca. Y ve cómo está ahora mismo la situación del agua, pues preocupante.
Per avui les previsions són més favorables, tot i que encara ha de continuar plovent i Extremadura també ha activat el pla d'alerta per inundacions. La Junta d'Andalusia reobrirà avui gran part de les escoles, però les manté tancades a Jaén, Almeria i als municipis més afectats. Els aiguats també han deixat 4 morts al Marroc.
I els veïns d'Anglès a la Selva ja fa 5 dies que no tenen aigua i de moment cap de les solucions que s'han provat per restablir el servei ha funcionat.
Des de la policia local truquen els veïns de més de 75 anys per si cal que els portin aigua.
Girona, Clara Jordany.
Ahir va tornar a rebentar la canonada després de fer les connexions pertinents per donar l'aigua i ara ja s'ha renunciat a reparar-la. Sobre la taula hi ha dues possibles solucions que detallava l'alcalde Jordi Pibernat.
Una tirada de canonada
en superfície dels 700 metres que separen el punt que estem ara dels pous. Per altra banda, vam començar les obres per fer una canonada nova, perquè érem conscients que aquest era un punt crític d'anglès, perquè la canonada estava força en mal estat. Aquesta canonada nova està gairebé acabada.
Els municipis d'Amer, la Cellera i Bonmatí han ofert els seus equipaments esportius perquè els veïns d'anglès s'hi puguin anar a dutxar. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
I sobre això, ens consta també que la Generalitat també s'ha posat a treballar en aquest sentit per poder pagar la factura i per reparar diguéssim, el servei. I el cofundador de Telegram, Pavel Durov, s'ha sumat a Elon Musk per carregar contra Pedro Sánchez i les seves mesures per regular l'accés dels adolescents a les xarxes socials.
Durov ha enviat un missatge a tots els usuaris de Telegram en què adverteix que les noves mesures podrien posar en risc la llibertat d'expressió i la privacitat. Assegura també que la verificació d'edat que proposa el govern espanyol pot facilitar la recollida massiva de dades personals. Fons de la Moncloa defensen que aquestes crítiques confirmen que cal regular les plataformes digitals tan aviat com sigui possible per protegir la ciutadania. De fet, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, va més enllà i es mostra partidària de limitar, fins i tot prohibir, l'ús de la xarxa X.
La siguiente batalla tendría que estar orientada a limitar y seguramente a prohibir Twitter, porque es un espacio en el que estamos viendo flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales.
Pedro Sánchez s'ha expulsat les crítiques amb un missatge justament a X, citant el Quixot, i el ministre Òscar Puente ha assegurat que és un bon dia per deixar Telegram.
A 9:45, avui la protagonista del dia, Cira Rego, després d'aquest anunci del govern espanyol, serà amb nosaltres des del MACBA, amb més detalls sobre aquesta prohibició. I l'extensa retallada de plantilla del Washington Post i la reconversió d'un diari de referència internacional a un diari de serveis provoca consternació a la premsa dels Estats Units.
La capçalera propietat actualment del fundador d'Amazon, Jeff Bezos, farà fora un terç dels treballadors, eliminarà la secció d'esports, reduirà les seccions internacional i llibres i donarà més pes a la informació política.
Washington, Oriol Serra.
El periodisme nord-americà està de dol després de l'anunci de retallades massives al Washington Post, el que havia estat un dels rotatius més prestigiosos dels Estats Units fins que el va comprar Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, per 250 milions de dòlars tot just fa 13 anys. L'excolumnista del diari, Sally Quinn, ha parlat de tragèdia en declaracions a la CNN.
Els meus col·legues del New York Times estan tan concernats com tothom perquè no volen veure morir el periodisme i tampoc el Washington Post.
La retallada del Washington Post afecta una tercera part de la redacció i inclou l'eliminació de seccions senceres com la d'esports o de delegacions internacionals com la del Pròxim Orient. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
L'administració de Trump ha decidit retirar de Minnesota 700 dels props de 3.000 agents d'immigració que hi van desplegar el gener.
La decisió no s'ha pres per ajudar a rebaixar la tensió que ha generat l'actuació dels agents d'immigració i fronteres que han provocat dues morts. Segons l'enviat especial de Trump a Minnesota, Tom Homan, han aconseguit la cooperació de les autoritats locals i estatals en la detenció i el trasllat d'immigrants en situació irregular. Homan ha deixat clar que l'objectiu continua sent fent baixar els nivells de criminalitat i deportar immigrants sense papers. Fins ara, segons la Casa Blanca, han detingut 4.000 immigrants acusats de diversos delictes.
I ha mort als 90 anys l'oceanògrafa Josefina Castellví, la primera dona del món que va dirigir una base científica a l'Antàrtida.
Castellví va ser la primera catalana, de fet, que va trepitjar el continent glaçat l'any 1984. Ella mateixa ho explicava al programa Opció Personal de Catalunya Ràdio el 2004.
El dia que jo vaig desembarcar a la illa Livingston, no l'oblidaré mai. Vàrem anar a fer una incursió amb tenda de campanya, no? Quan ens en vam anar, érem quatre companys, vàrem deixar una ampolla amb un missatge a dintre, doncs donant fe que els quatre catalans havien estat allà, no?
Llicenciada en Biologia, va ser pionera especialitzant-se en microbiologia marina i oceanografia a la Universitat de la Sorbona, França. Es va doctorar en Ciències Biològiques a la UB i va ser professora d'investigació del CSIC. Albert Soler va dirigir el documental Els records glaçats, en què la mateixa Castellví tornava a l'Antàrtida amb 78 anys i destacava així la personalitat de la científica al Catalunya Nit.
Com s'havia passat tantes temporades allà, doncs tenia un punt una mica gamberro, una mica juvenil, que es necessita per viure una vida d'experiències i aventures. No?
L'any 2003, Castellví va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2021 la Medalla d'Or de la Generalitat.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Els comuns fixaran avui les seves línies vermelles per als pressupostos.
Els de Jéssica Albiach demanaran al govern de Salvador Illa que doni màxima prioritat a les polítiques d'habitatge.
Àlex Giral Robert.
Amb la reunió d'aquest matí, la cúpula dels comuns tancarà els eixos de les negociacions pressupostàries que fa temps que planifiquen. El partit busca que l'executiu aposti decididament per combatre la crisi habitacional amb mesures com la restricció de la compra especulativa de pisos i la injecció de recursos contra el sensellarisme. Així s'hi referia aquesta aquesta setmana Jessica Albiach.
No seria una bona notícia pel país que fracassés en habitatge, i aquí és on nosaltres entrem directament a actuar.
També avisen, però, que el seu sí als nous comptes dependrà d'accions en transport públic, educació i salut. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
Això mentre Esquerra no es mou de la negativa a començar les negociacions a l'espera que el Ministeri d'Hisenda actuï en relació amb la recaptació de l'IRPF des de Catalunya.
Així ho explicava ahir el matí de Catalunya Ràdio el líder dels republicans, Oriol Junqueras.
Nosaltres volem aprovar pressupostos. El que no sabem és si el Partit Socialista ho vol tant com nosaltres.
Però quines són les garanties exactes per poder començar a negociar pressupostos?
Doncs, escolti, que trobin una solució per desencallar la captació de l'IRPF. Nosaltres
ja si veu bona voluntat, si veu voluntat...
No n'hi ha prou.
I les entitats socials tindran un paper en el procés de regulació extraordinària de persones migrants a Catalunya que ha de començar el mes d'abril?
De la primera cimera ahir entre administracions i entitats i agents socials en va sortir com a mínim l'objectiu de coordinar-se perquè el procés sigui eficient i àgil.
Un primer pas serà fer un registre de les entitats socials que poden donar un cop de mà en tot el procés. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ja avançava que aquestes entitats podran tramitar informes i la consellera Mònica Martínez Bravo que no es deixarà ningú enrere.
Les entitats col·laboradores podran tramitar aquests expedients. Les institucions podran fer aquests informes de vulnerabilitat. Hi ha una predisposició total a col·laborar.
Que cap persona que es pugui acollir a aquesta regularització quedi fora per un tràmit, per desconeixement o per manca de recursos digitals o de qualsevol altre tipus.
Les entitats socials, com la taula del tercer sector, han vist amb bons ulls la trobada, però reclamen més recursos. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, el govern espanyol ha elevat el to davant dels partits que s'oposen al decret que prorroga l'anomenat escut social, que dimarts va aprovar el Consell de Ministres després de pactar-ne una modificació amb el PNB que vol sotmetre al Congrés a les properes setmanes.
Conscient de la impossibilitat de revertir el vot en contra del PP i Vox, la ministra d'Habitatge ha focalitzat la pressió sobre Junts per Catalunya. Sentirem Isabel Rodríguez, que ha apel·lat al sentiment independentista de Junts, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que ha repartit responsabilitats.
Tiene que pensar en esas personas que sufren y que ellos que son tan nacionalistas y tan independentistas, pues muchos de ellos también son catalanes.
A los grupos parlamentarios que voten que no, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios.
Per la seva banda, la secretària general de Podem, Jone Belarra, ha carregat contra el govern espanyol, el PNB i Junts. Els nacionalistes catalans i bascos els qualifica de poca vergonyes i a l'executiu Sánchez de poc valent. Podem continuar amenaçant de desentendre's de la votació al Congrés pel pacte de Sánchez amb el PNB.
I la justícia europea decideix aquest matí si l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí van veure vulnerats els seus drets quan el Parlament Europeu els va retirar la immunitat ara fa 5 anys.
Serà una sentència sense efectes pràctics perquè avui dia cap dels tres polítics exerceix com a eurodiputat.
I avui s'acaba una era en el control de les armes nuclears.
Ha expirat el tractat Nou Start, que ha eliminat des del 2010 el nombre de míssils i ogives operatives als dos arsenals nuclears més grans del món, els de Rússia i els Estats Units.
La data límit arriba amb poques perspectives d'obrir una nova era de negociació atòmica atesos als interessos estratègics de Donald Trump i Vladimir Putin. Jordi Armadans és politòleg i analista de conflictes i desarmament.
Jo penso, en el fons, que tant l'un com l'altre, amb la política que practiquen els darrers anys, no tenen cap interès en cap tipus de control per sobre de les seves decisions. No? I, per tant, en aquest sentit, jo penso que se senten més còmodes deslligats de qualsevol compromís.
El New Start limitava el nombre de caps nuclears desplegats per a cada país a 1.550 i a 700 els míssils per llançar-los. Xavier Vilà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'actriu Elisa Mulià retira ara l'acusació contra Íñigo Errejón per suposat abús sexual i diu que no és una retractació?
Sí, per la seva banda, Errejón mantindrà la querella contra Mulià per demostrar que és innocent.
Madrid, Àngels Lafuente.
Elisa Mulià justifica la decisió per motius personals i de salut. Diu que s'ha trobat sola perquè cap altra víctima s'ha sumat al procés penal i defensa que no es retracta de l'acusació d'abús sexual. Una decisió que pot acabar tenint conseqüències jurídiques, segons advertia l'advocat de l'actriu, Alfredo Arrién.
La más rápida y directa va a ser el archivo de su procedimiento. Los magistrados de la audiencia provincial, obviamente, lo van a tener en cuenta, este movimiento de Elisa Mulià, eso es lógico, y luego puede tener consecuencias en el sentido de que pueda emprender acciones legales en Iñigo Errejón contra ella.
Des de l'entorn de Errejón asseguren que l'exdiputat seguirà endavant amb la querella per calúmnies contra Mulia per demostrar que és del tot innocent. L'acusació popular ha anunciat que es mantindrà en el procés. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura en tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera.
Avui al Teatre Lliure de Montjuïc, Julio Manrique dirigeix El Barquer, una obra coral amb 19 actors i actrius d'edats molt i molt diferents que parla sobre el conflicte d'Irlanda del Nord. Entre el repartiment, noms com Imma Colomé, Marta Marco, Roger Casamajor, Carles Martínez, Mima Riera o Santi Ricard.
I la segona. I és que no hi ha droga més dura que l'amor sin medida.
I és que no hi ha droga més dura que el roce de tu piel. Concert avui de Revolver per celebrar els 30 anys del seu mític disc El Dorado. El concert és a la Sala Paral·lel 62 a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
I la tercera. You keep saying you got something for me.
Something you call love, but confess. L'actriu Carme Elias ha recollit la medalla d'or al mèrit cultural que atorga l'Ajuntament de Barcelona per la seva llarga trajectòria en el món del cinema i el teatre. L'actriu, que el 2022 va fer públic que tenia Alzheimer, assegura que és feliç, tot i la malaltia, i que no pensa en el que vindrà després. A l'acte hi van assistir familiars i amigues de l'actriu, com Sílvia Marçó i Carme Salsa.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Aquesta nit clàssica a la Copa Femenina de Futbol, Madrid-Barça.
El Barça que juga l'accés a les semifinals de la Copa de la Reina de Futbol al camp del Madrid, Pere Romeu, tècnic blaugrana.
És molt possible que sigui més complicat que tenim contra el Real Madrid, segur, perquè juguem al seu estadi, perquè és a partit únic, perquè cada dia el duel Barça-Madrid al final també es va igualant, elles també van fent coses millors que ens fan treure una bona versió per part nostra.
El Madrid-Barça a les 9, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio, també amb partit de quarts de final a les 7, Real Societat, Badalona Woman.
Avui queden definits també els 4 equips que jugaran les semifinals de la Copa.
Amb el Betis Atlètic de Madrid, que juga a les 9, Simeone, tècnic Matalassé.
Así que tendremos que estar fuertes y intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Juntament amb el Barça, l'Atlètic Club, que va guanyar 1-2 a València, i la Reial Societat, 2-3 al camp de l'Alavés, s'hi han classificat. Demà sorteig dels aparellaments.
I a Ter Stegen l'operaran demà. Perilla la seva participació al Mundial de Futbol.
Haurà de passar pel quiròfan. L'alemany superarà a Finlàndia pel trencament a l'isquiotibial de la cuixa esquerra. Un cop intervingut, es determinarà el temps de baixa. Farà la recuperació sota la tutela del Futbol Club Barcelona. L'Uni Girona, que entra com a segon de grup a la final a 6 de l'Euroliga femenina, després de perdre la pista del Galatasaray, a l'Eurocup derrota del Manresa, i amb la victòria davant Croàcia per 2-1, la selecció espanyola s'ha classificat per la final de l'Europeu de Futbol Sala, que jugarà dissabte contra Portugal. A la Champions d'hoquei patins, Barça-Porto, Reus-Santomé i Tricino-Igualada.
I avui, a partir de les 11 del matí, recordarem això. Sintonia de Nissaga de Poder. Fa 30 anys de Nissaga de Poder. I ho farem amb Jordi Bosch, Rosa Renom i David Bagés. Serà avui a partir de les 11 del matí. Però abans sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser tenir en compte que no només els joves pateixen les conseqüències de la sobreexposició a les xarxes socials. De fet, jo diria que els joves, que són tots nadius digitals i han crescut convivint de manera més passiva o més activa amb les xarxes, potser no són el col·lectiu més vulnerable. Potser no esteu d'acord amb mi, però jo crec que les xarxes socials poden arribar a fer més mal a una persona de 75 anys que a una de 15. I això ho dic conscient que sona malament i que potser estigui equivocat, però ho dic fruit de la meva observació. Pel que jo he vist i veig, la gent gran no està ni molt menys protegida de l'addicció, de la desinformació, de l'accés d'estímuls, la descontextualització, les estafes, la violència i tota la resta d'aspectes negatius de les xarxes socials. I al contrari que els joves, que ja estan desenvolupant els seus cervellets, aprenent a moure's en aquesta selva d'enganys, a la gent gran, i evidentment parlo en general, a vegades els costa molt relativitzar o fins i tot desconfiar de tot allò que hi veuen. Porto amb mi les coses que em vas dir.
I avui més cançons sobre el caos ferroviari.
Mentre els titulars del servei continuen sense poder-lo garantir, segon capítol de cançons sense titular, és a dir, cançons que tenen títols que no apareixen a la lletra. És el cas de La gent que estimo. Toques gràcies. Loquillo, les trogloditas. Ritmo de Graje resumeix l'esperit de la cançó, però, de nou, no surt a la lletra. I els Coldplay no diuen mai viva la vida ni a la cançó ni a l'àlbum d'aquest títol, que tenia com a portada el 4 de De La Croix, La llibertat guiant el món, i que girava al voltant del concepte de revolució.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Adif eleva a 648 els punts a la xarxa de Rodalies que s'han de revisar per determinar si cal actuar-hi.
El secretari d'Estat de Transports també ha anunciat que per fer-hi front l'equip de Rodalies ampliarà i tindrà un equip dedicat en exclusiva a l'R1, R2, R4 i túnels de Barcelona.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
Pel que fa a la P7, tornarà a ser tallada completament en sentit sud en el tram entre Martorell i Gelida.
És una pel·lícula dels Monty Python, que fan una reunió d'una comissió per analitzar la comissió de la comissió i acaba molt divertida la pel·lícula. I atenció també perquè, segons han confirmat a Catalunya Ràdio, fonts ferroviàries, avui tampoc està previst que reobri per als trens de mercaderies el túnel de Rubí, clau per al sector logístic.
És un dels punts on s'ha tallat la circulació en detectar-s'hi esquerdes i filtracions.
La Generalitat reclamarà a l'Estat la factura de la crisi de Rodalies.
Per exemple, els 600.000 euros diaris que el govern deixa d'ingressar per l'aixecament de barreres de la C32. També estudia ajudes a les empreses afectades, tal com ens explicava ahir al matí de Catalunya Ràdio el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
Volem saber quin és el grau d'afectacions i quan tinguem ben dissenyat, ben estudiat quines són les afectacions, hem de trobar unes vies, evidentment, per ressarcir a les empreses afectades que no tenen cap mena de culpa del que està passant.
I també seguim l'evolució de la borrasca Leonardo, que continua impactant sobre la península.
Després de deixar un mort a Portugal, una dona desapareguda a Andalusia i 3.500 persones desallotjades en aquesta comunitat autònoma. Unes precipitacions que a la regió de Cádiz els joves no recordaven haver vist mai.
No sé si habrá sido ya récord histórico, pero una cosa por lo menos de los más jóvenes no hemos visto esto nunca. Y ve cómo está ahora mismo la situación del agua, pues preocupante.
I aquí els veïns d'Anglès a la selva ja fa 5 dies que no tenen aigua.
Des de la policia local truquen els veïns de més de 75 anys per si cal que els portin aigua. Al matí de Catalunya Ràdio us pot avançar avui que el govern hi envia reforços i compensarà el municipi.
I el cofundador de Telegram també carrega contra Pedro Sánchez per voler prohibir als menors de 16 anys l'accés a les xarxes socials.
Pavel Durov ha enviat un missatge a tots els seus usuaris en què adverteix que les noves mesures podrien posar en risc la llibertat d'expressió i la privacitat. Sobre la regulació de l'accés a les xarxes, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, va més enllà.
La siguiente batalla tendría que estar orientada a limitar y seguramente a prohibir Twitter, porque es un espacio en el que estamos viendo flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales.
La ministra Rego estarà avui al matí de Catalunya Ràdio a partir de 9:45. Tot això, per cert, mentre Jeff Bezos, que és fundador d'Amazon i propietari del Washington Post, acomiadarà un terç de la plantilla d'aquesta capçalera de referència mundial. I ha mort als 90 anys l'oceanògrafa Josefina Castellví, la primera dona del món que va dirigir una base científica a l'Antàrtida.
El dia que jo vaig desembarcar a la illa Livingston, no l'oblidaré mai. Vàrem anar a fer una incursió amb tenda de campanya.
Castellví va ser la primera catalana a trepitjar el continent glaçat, ho explicava el 2004. El programa Opció Personal de Catalunya Ràdio.
La justícia europea decideix aquest matí si l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí els van vulnerar els drets.
Quan el Parlament Europeu els va retirar la immunitat, la sentència no tindrà efectes pràctics perquè cap dels tres polítics exerceix com a eurodiputat.
I avui s'acaba una era en el control de les armes nuclears.
Expira el tractat No Start, que ha limitat des del 2010 el nombre de míssils i ogives operatives als dos arsenals nuclears més grans del món, el de Rússia i el d'Estats Units.
Els 8 punts de recollida de carn de caça anuncien que a partir d'avui ja no podran recollir senglars.
La crisi de la pesta porcina ha provocat una caiguda de l'exportació d'aquest tipus de carn. Les vendes han caigut un 80% i s'estan quedant sense espai per guardar la carn.
Tot això avui, que a partir de les 9 del matí farem una edició especial del Matí de Catalunya Ràdio des del MACBA.
Coincidint amb els 30 anys del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, passejarem amb Jordi González per les sales d'aquest equipament del Raval, acompanyats de la seva directora, Elvira Diagani Ossé, i la cap de la col·lecció, Clàudia Segura.
I repassem ara les portades de la premsa, avui amb el cos del caos de Rodalies. Marc Jurado.
Sí, La Vanguardia. La Generalitat reclama al govern espanyol que pagui els costos del caos ferroviari. Diari Ara, el govern exigeix a l'Estat que pagui la factura milionària del caos de Rodalies. I encara pel que fa als trens, portada del periòdico, Adif és la beneficiària més gran dels fons europeus a Espanya. Els forts aiguats al sud de l'Estat també són titulars i grans fotos de portada. El País, Leonardo deixa un seguit de desallotjats a Andalusia. El periòdico, La Borrasca castiga Andalusia. La Vanguardia, el temporal Leonardo porta Andalusia al límit. La regulació de les xarxes socials pels menors de 16 anys també treu el cap a les portades del dia. Diari Ara, Sánchez va al xoc directe amb les tecnooligarquies. La Vanguardia, guerra oberta dels amos de Telegram X contra el pla de Sánchez sobre les xarxes. I dos temes més per acabar. Les eleccions de diumenge a l'Aragó. Veiem una entrevista a la candidata socialista Pilar Alegria, El País, i l'Ara es fa ressò de la mort de Josefina Castellví, pionera en la recerca antàrtica.
I avui a l'Horta de Sant Joan, a Terra Alta, es desperten amb pluja i amb 9 graus de temperatura. Aquí al migdia arribaran els 17 i a les Planes d'Hostoles a la Garrotxa tenen 0 graus amb una màxima prevista de 13. Tot plegat en un dia marcat pel pas d'un front de pluja de la borrasca Leonardo. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, en aquests moments ja plou al sud del país. Durant el matí i migdia arribarà el gruix de la pluja. Pot ploure en qualsevol punt. On més ho farà serà la cara sud del Pirineu i del Prepirineu, amb acumulacions de 20-30 litres per metre quadrat i una cota neu que pujarà cap als 1.800. I on la pluja serà més discreta, fins i tot inexistent, serà a les comarques de Girona. I a mitja tarda sembla que el front s'allunyarà i s'obriran clarians.
I tot això l'endemà de saber-se que el magnat pedòfil Jeffrey Epstein tenia un col·laborador a Barcelona. Ara arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. D'entre els documents que ha publicat el Departament de Justícia dels Estats Units sobre el cas Jeffrey Epstein, sobta que el magnat tingués fins i tot connexions al nostre país. Segons sembla, Epstein disposava d'un dels seus aconseguidors de noies a Barcelona, un tal Daniel Siat, que actuava mitjançant una suposada agència de models. Aquesta anècdota certifica la voracitat sense límits d'Epstein i l'abast d'un cas que ha esquitxat empresaris de tot el món, antics polítics molt rellevants i fins i tot la monarquia britànica. Veient les fotos desclassificades, tens la temptació de pensar que els seus protagonistes eren una colla de malalts. Però no, simplement eren homes amb una quota il·limitada de poder que van arribar a creure's amos del món i que pensaven que podien fer, literalment, el que els sortís dels collons. I veient l'escassa preocupació que tot plegat genera en Donald Trump, sembla que això no canviarà.
Què ens despertes aquest matí, Xavi Canalias?
Bon dia, avui bon amb dia. La potentíssima cançó de Kaiser Chiefs, Ruby, i és que tal dia com avui, un 5 de febrer, però de l'any 2007, es va publicar aquesta cançó, va ser el primer senzill del segon àlbum de la banda, va ser un dels èxits mundials més importants i va aparèixer com a bonus track en el videojoc Guitar Hero 3, Legends of Rock, a SingStar, el volum 2 per la PlayStation 3, i amb una cançó a Lego Rock Band. Ruby també va formar part de la banda sonora del Pro Evolution Soccer 2010.
I tant, i què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Diré de dir-te que sembla que els meus intents per tornar-me a guanyar l'efecte de l'Eloi Cordomí no acaben de funcionar. No. Avui ho he tornat a intentar, però escolta'm, res, tot fred com el marbre. Escolta'm una cosa, felicitats, que avui és el Dia Mundial de l'Home i la Dona del Temps.
Ai, gràcies, sí, sí. Eh? Ara et fotré un revés, també, eh?
Bueno.
Però és un dia que no acostumem a celebrar.
Escolta'm, Eloi, però què et passa amb mi?
No, jo t'explico. El dia que celebrem els meteoròlegs és el Dia Mundial de la Meteorologia, que és el 23 de març.
Val.
I llavors, recentment, se'ns està proposant aquest dia, també, per celebrar, però vaja, és una cosa que no té tradició.
Doncs res, noi, ho seguiré intentant.
Molt bé, i a tot això, quan són festes, són?
Avui comença la Festa Major d'Hivern de Calaf en honor a Santa Calamanda. El santoral la repassarem. La festa comença amb els actes més tradicionals. A 11:15 del migdia tindrà lloc la missa en honor a Santa Calamanda i la ballada de Metradansa a l'església de Sant Jaume. A 12:15 al casino de Calaf acollirà sardanes amb la Copla Nova Vallès i el dia acabarà a les 6:45 de la tarda amb ball amb Joan Vilandeny, també al casino de Calaf.
Val la pena, això.
I tant,
i a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
Doncs la cançó protesta que ha fet Moji al podcast La Sotana, fent de Bruce Springsteen i carregant, en aquest cas, contra el rei i el Madrid. Sonava així.
És 10 de febrer de l'any 2026. L'estat dels embassaments és excel·lent per sobre del 90%. Sempre faig una panoràmica climatològica com a introducció. El malvat rei Florentino és el Bernabéu. El seu malvat Madrid empata contra el Rayo Vallecano.
Has dicho Vallecano, me la agarras con la mano. Penalti para el Real Madrid. Diuen els vells del poble que si la Candelera plora, l'hivern és fora i si riu, l'hivern és viu. Però és igual el que faci la Candelera, l'àrbitre sempre diu penalti per al Real Madrid.
Són les 6:39.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Sergi de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Xiprers de Barcelona. Denuncia que des de fa 10 anys reclamen al Consorci d'Educació millores en el paviment del centre, ja que dues plantes de l'edifici estan en molt mal estat i han provocat diverses caigudes.
Fa anys que hi estem posant precinta, és a dir, cinta adhesiva, però amb tot això hi han caigut dos mestres, alumnes que ens sopeguen. Ara fa poc han tornat a dir, sí, farem una aula. No s'ha fet. I, a més, el tema no és d'una aula.
El Consorci d'Educació de Barcelona explica que ja ha aprovat un pressupost per canviar el paviment de les zones més afectades i que n'ha sol·licitat un altre per la resta d'àrees. Ara falta saber la data d'inici de les obres. Les famílies insisteixen que són urgents.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Aquest hivern, el Pirineu de Girona t'espera. Llisca per la Molina i Masella. Toca el cel a Vallter i connecta amb la pau de la Vall de Núria. Quatre estacions úniques per viure la neu més mediterrània. A prop de tot, sota el sol de Girona, viu el doble. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Continua el caos a Wall Street després de la nova creació de l'startup d'intel·ligència artificial Anthropic. Ha enfonsat les accions de les empreses de software i els serveis de dades. Les accions de tecnològiques com Alphabet, Microsoft i Apple també han caigut en picat. Això ha fet que el Nasdaq, l'índex de referència del sector i que normalment tanca en verd, s'hagi devaluat un 2%. A Europa, de moment, les borses no se'n ressenteixen gaire i van tancar sense moviments dràstics. L'IBEX, de fet, registra una lleugera retallada, però es manté molt inflat, per damunt dels 18.100 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, conec les experiències més autèntiques que cada destí t'ofereix. Records que són per sempre.
I jo, com a fotògraf expert, confirmo que els millors capvespres no es guarden en un rodet.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. Ara, un 20% de descompte, el millor preu garantit i finançament a mida. B-Travel. Viatja't la vida.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem informant de com arrenca el dia el servei de Rodalies. Acaba de comparèixer el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, per saber com s'inicia el servei en aquest nou dia, encara amb alteracions per alguns problemes en alguns punts de la xarxa ferroviària del país. Ho ha seguit des de la redacció, Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, doncs un Antonio Carmona que ha dit que l'inici del servei d'avui es presta al mateix servei ferroviari i la mateixa oferta per carretera que ahir. Carmona ha afegit que s'està treballant en la millora del transport alternatiu a la R3 i que també segueixen treballant intensament per part de DIF, de Renfe, del Ministeri i del Govern per revertir aquesta situació. De fet, ha posat un símil futbolístic dient que ara mateix estan perdent 3-0 a la mitja part, però que estan posant tota la carn a la graella per tal de remuntar aquesta situació. També ha afegit que han fet un reforç en el dispositiu d'informació i en la xarxa d'autobusos per al servei alternatiu i amb l'objectiu de tornar de manera paulatina a la normalitat, però un dia més no ha volgut posar data sobre quan es podria recuperar aquesta normalitat. I un darrer apunt sobre la vaga de maquinistes de la setmana vinent. ha dit que es continua negociant amb ells i que s'està treballant als serveis essencials per tal que aquesta vaga tingui la menor afectació possible en els usuaris.
Doncs així arrenca el dia a Rodalies. Gràcies, Joan. Per cert, que hem sabut que els punts de la xarxa que s'han de revisar freguen els 650.
Sí, Adif diu que aquests punts s'han de revisar per si cal actuar i la majoria se situen en vies pròximes a la costa, com la línia de Vilanova a Sant Vicenç de Calders, o en vies on hi ha força talusos, com la de Puigcerdà, la de Vic-Puigcerdà. Ja s'han revisat més de 500 i s'han emès un 60% d'informes tècnics. Mentrestant, Rodalies es reforça amb 30 places més i amb una divisió de manteniment preventiu que treballaran a les línies R1, R2, R4 i els túnels de Barcelona. José Antonio Santano és secretari d'Estat de Transports.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
Ara s'estan fent treballs d'emergència en 31 punts de la xarxa amb més de 400 tècnics d'ADIF.
Ho deia Antonio Carmona, doncs, fa uns minuts que som on érem, més o menys ahir. El que va creixent és l'empipament del passatge. Per exemple, ahir a la nit, un tren que havia d'arribar a Sant Vicenç de Calders va acabar per sorpresa el recorregut a Cunit 3 parades abans.
Els viatgers indignats van increpar els maquinistes i en un primer moment no els deixaven baixar. És un àudio que recull el diari de Tarragona.
Els maquinistes del tren no se mueven. Aquí no se mueven.
En total, doncs, avui es mobilitzen gairebé 400 autobusos pel que fa a l'autopista AP7. Torna a estar tallada completament en sentit sud en el tram entre Martorell i Gelida. Després que ahir reobrís un carril només per autocars, doncs bé, segons Trànsit, l'empresa responsable de les obres ha demanat tornar-la a tallar. I segons ha confirmat a Catalunya Ràdio Fonts Ferroviàries, avui tampoc es reobrirà el túnel de Rubí, com estava previst, que és clau per al transport de mercaderies.
I la factura de tot plegat. La Generalitat reclamarà a l'Estat les despeses extraordinàries que ha hagut d'assumir per aquesta crisi.
Un exemple són, per exemple, els autocars que han hagut de contractar o l'aixecament de barreres al peatge de la C-32, que suposa deixar d'ingressar uns 600.000 euros al dia. D'altra banda, el govern estudia també ajudes a les empreses afectades per aquest caos, sobretot pel bloqueig de mercaderies. Miquel Samper, conseller d'Empresa, i el Matí de Catalunya Ràdio.
Volem saber quin és el grau d'afectacions i quan tinguem ben dissenyat, ben estudiat, quines són les afectacions, hem de trobar unes vies, evidentment, per ressarcir a les empreses afectades que no tenen cap mena de culpa del que està passant.
Mentrestant, els sindicats de maquinistes continuen negociant per evitar la vaga de la jornada de la setmana que ve. De moment, ahir no hi va haver acord. Reclamen garanties de seguretat.
I també estem seguint l'evolució de la borrasca Leonardo, que ha obligat a desallotjar 3.500 persones a Andalusia, on també hi ha una persona desapareguda.
Les precipitacions han estat molt intenses a zones de Cádiz i Màlaga, amb registres històrics de fins a 700 litres per metre quadrat. A la regió de Cádiz, els més joves no recordaven unes pluges com aquestes.
No sé si habrá sido ya récord histórico, pero una cosa por lo menos de los más jóvenes no hemos visto esto nunca. Y ve cómo está ahora mismo la situación del agua, pues preocupante.
Per avui les previsions són més favorables, tot i que encara ha de continuar plovent. Els aiguats també han deixat un mort a Portugal i 4 al Marroc.
Més notícies. Els 8 punts de recollida de carn de caça anuncien que a partir d'avui ja no recolliran senglars.
La crisi de la pesta porcina ha provocat una caiguda de l'exportació d'aquest tipus de carn. Les vendes han caigut un 80% i en algun moment el punt de partida del preu de la carn de senglar ha estat de 0 euros i s'estan quedant també sense espai per guardar la carn. Una situació insostenible que, segons diuen, han traslladat al Departament d'Agricultura en reiterades ocasions, però no han obtingut resposta. En canvi, des del departament asseguren que estan en converses amb les empreses afectades per trobar una solució. Això té una altra derivada, els caçadors. De moment, la Federació Catalana de Caça demana calma, tot i que alguns grups ja es plantegen no sortir a caçar.
Investigadors de la Xina i dels Estats Units han identificat una nova xarxa cerebral que connecta el cos amb la ment.
Això podria obrir la porta a nous tractaments contra el Parkinson.
Oriol Pujador.
En concret, han identificat la regió del cervell responsable dels problemes fonamentals de la malaltia i, aplicant una teràpia experimental no invasiva, han duplicat la millora dels símptomes respecte a actuacions en altres regions del cervell. L'investigador Javier Pagonavarraga assegura que la recerca possibilitarà nous abordatges més eficaços contra la malaltia.
L'avanç científic és que aquesta regió no s'havia modulat prèviament i obre la porta a que altres tècniques de neuromodulació que tenen una eficàcia més persistent en el temps incideixin sobre aquesta regió que fins ara no s'havia incidit.
Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio. Les nevades d'aquest hivern han deixat unes reserves de neu de 900 hectòmetres cúbics a l'Alt Pirineu.
És la segona xifra més alta dels darrers 20 anys, només superada per la del 2020, quan hi va haver el temporal Glòria.
Lleida, Julià Albacar.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre calcula que d'estos 900 hectòmetres cúbics, el 60% arribarà als embassaments catalans de la Conca de l'Ebre. Això són uns 540 hectòmetres cúbics, la mateixa capacitat que tenen els pantans d'Eoliana i de Rialp junts. Segons Maria Luisa Moreno, cap d'Hidrologia de la CHE, són xifres excepcionals que superen en un 40% les reserves d'un any normal.
Este es un año excepcional comparable a los años 2020 o 2004 que tienen valores similares o ligeramente superiores.
El sistema de pantans de la Conca de l'Ebre a Catalunya està al 81% de la seva capacitat. Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I a la Catalunya Nord, dia de celebració pels 50 anys de l'escola La Bressola. Avui al matí l'entitat presentarà els actes commemoratius de l'aniversari.
Que es faran durant tot l'any arreu dels Països Catalans. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el president de La Bressola, Guillem Nivet, explica que més enllà de la celebració, La Bressola vol créixer. El pas més immediat preveuen que sigui la posada en marxa d'un institut a Perpinyà.
Però no volem que sigui ni una commemoració nostàlgica del passat ni una cosa com una arribada. No, és un punt de partida i acabem de fer 50 anys, però volem fer 50 anys més. Hi ha el repte de construir un col·legi-liceu que va de 15 a 18 anys, que és la part que ens manca i que fa que no podem proporcionar una escolaritat completa dels 2 als 18 anys.
I a la cultura, una estrena. Perquè Maria Rodríguez Soto es converteix en la reina lloba. El muntatge del TNC que dona veu i protagonisme a Margarida d'Anjou.
És un muntatge escrit i dirigit per Pau Carrió a partir de textos de William Shakespeare que es podrà veure a la sala petita del TNC fins al 8 de març.
Marta Vives.
Aquesta reivindicació de Margarida d'Anjou per part de Pau Carrió ho dola amb tanta ràbia, ambició i brutalitat que a vegades costa d'entendre, tot i que la força escènica de Maria Rodríguez Soto és tan gran que no és estrany que cineastes i directors teatrals maldin per donar-li personatges protagonistes.
La gran complicació que jo segurament m'he trobat per fer això versemblant o per portar això fins l'extrem ha sigut que el cap i l'instint vagin a l'hora.
Un personatge complex infinit que treu les urpes per sobreviure entre reis, ducs, cardenals i homes poderosos que volen posar-la al seu lloc. Un lloc que, gràcies Pau Carrió, ara també té paper protagonista. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
L'actriu Carme Elias ha rebut de mans de l'alcalde de Barcelona la medalla d'or al mèrit que atorga la institució per la seva llarga trajectòria professional en el món del cinema i el teatre.
L'actriu va recollir ahir el guardó en un acte al Saló de la Ciutat després que al novembre el consistori va decidir atorgar el reconeixement a l'actriu que el 2022 va fer públic que pateix Alzheimer. Sentim Carme Elias després de rebre la medalla.
Ho sento, no puc parlar gaire perquè no puc. Però sóc feliç que això... Tenint en compte la situació que visc, és una cosa que valoro molt i que cada dia intento fer, no? Viure el moment present i no pensar en el que ve després.
I ara Rau Alejandro. Perquè debutarà com a actor a la pel·lícula de Guy Ritchie, Viva la Madness.
El cantant puertorriqueny Rau Alejandro farà el seu debut cinematogràfic amb aquesta pel·lícula que va començar a produir-se aquest mes de gener. Rau Alejandro, dues vegades guanyador del Grammy Llatí, s'uneix així a altres cantants puertorriquenys que han debutat al cinema com Bad Bunny o Residente.
I un adeu.
Home, l'objectiu ha de ser seguir sent una televisió líder.
És la veu d'Eugeni Sallent, exdirector de TV3 i de RAC1, que va morir de càncer ahir als 63 anys.
Nascut a Sabadell, Sallent era graduat en Enginyeria Informàtica i va ser gerent de Catalunya Ràdio entre el 95 i el 1999. Després va ser el director de RadioCat com a responsable de RAC1 i RAC105. En declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio, l'actual director de TV3, Siegfried Gras, destacava així el talent de Sallent.
Donava molta importància fer coses noves, no? Una va creure amb els nous informatius, que això era l'any 2012-13, i segona, era una persona que donava molta importància que la gent pogués desenvolupar les seves idees. Per exemple, paraules que encara tenim com el Foraster van néixer sota la seva direcció, no?
I els esports, Robert Prat.
Clàssic, a partir de les 9, entre el Madrid i el Barça, els quarts de final de la Copa de la Reina de Futbol, a partit únic, a la Copa masculina, l'Atlètic Club guanya a València 1-2, la Real Societat al Camp de l'Alavés 2-3, passen a les semifinals, que avui quedaran definides del tot amb el Betis Atlètic de Madrid. I a Ter Stegen l'operen divendres i perilla la seva participació al Mundial de Futbol.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Lamin Yamal torna a volar. Superats els problemes físics, Lamin ha decidit connectar-se de nou a l'equip i posar-se-la a l'esquena com ho va fer l'any passat. Els que estan més a prop d'ell asseguren que Lamin no ha canviat res, que segueix treballant com ho ha fet sempre. Però el cert és que el camp se'l veu diferent, més tranquil, amb confiança i somrient quan marca i quan assisteix, perquè això sí, segueix sent generós en el joc com ho ha fet sempre. El millor Lamin ha tornat al moment més determinant de la temporada i sembla decidit a que res l'aturi i menys els xiulets de les aficions rivals, perquè sap perfectament que els mateixos que els xiulen a l'estiu l'estaran aplaudint al Mundial.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 2 graus sota 0 a Camprodon, 1 grau a Torà, al Solsonès, i 9 graus a Cornellà del Llobregat. I comença a ploure al sud i a les comarques de Ponent. De fet, de tots els fronts i línies d'inestabilitat que ens ha enviat i que ens enviarà la borrasca Leonardo, avui ens creuarà el més actiu, pot deixar pluja en qualsevol punt del país. On menys plourà serà les comarques de Girona, aquí precipitació molt discreta, i a la resta poden caure 5-10 litres per metre quadrat a tot estirar, i sí que la zona del Pirineu i Prepirineu poden arribar a caure de 20 a 30 litres amb una cota neu al voltant dels 1.800. De cara a mitja tarda vespre s'obriran clarianes i demà el dia hauria de ser més tranquil.
Nova York t'espera. Viu la ciutat on el món s'uneix per jugar. Gaudeix de 5 dies a Manhattan en hotel 4 estrelles amb vol directe d'Iberia i trasllats inclosos per només 795 euros. Consulta les condicions. No esperis més i viatja fins a la Gran Poma amb Viatges al Corte Inglés.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A 3:15 analitzarem les conseqüències que té el col·lapse ferroviari per al transport de mercaderies. En parlarem amb Pablo Antolín, director general de l'operador logístic Railsider Mediterráneo.
Avui anirem al MACBA per celebrar el 30è aniversari del museu. Des d'allà, a 9:45, entrevistarem la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, per parlar de la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys.
I a 10:15 passejarem pel MACBA amb Jordi González i amb la directora del museu, Elvira Diangani Ossé.
A 11:00, un altre 30è aniversari, el de Nissaga de Poder. En parlarem amb els actors Jordi Bosch, Rosa Renom i David Bagés.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents vam rebre a l'estudi un home francès que va ser notícia per haver hagut d'anar a urgències perquè va agafar un projectil de la Primera Guerra Mundial i se'l va posar pel... que va tenir un accident.
Tenim amb nosaltres ja Albert Anus.
Anu. 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 Je suis monsieur Anu.
Monsieur
Anu.
Albert Anu.
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 Com camí.
Dilaté.
Dilaté?
Albert.
Anu. Dilaté.
Anu. Dilate.
Com pot ser que li hagués de parar un explosiu? Com va passar aquesta casualitat?
Simplement un interès històric. Je suis fent una tesi doctoral.
Està fent una tesi doctoral.
Si tu ne te peux pas mettre une arme pour le coup, com tu vas savoir réellement qu'est-ce que c'est cette arme? J'ai introduit les trabucs, j'ai introduit l'espace, j'ai introduit une catapulte, j'ai introduit les canyons, j'ai introduit les tanks...
Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
Avui pot ser un gran dia per parlar-vos d'una escriptora fascinant del segle XX, l'argentina Silvina Ocampo. A la seva biografia, escrita per Marian Enríquez i publicada en Anagrama, es descriu com Ocampo estava envoltada d'escriptors homes prominents, entre ells el seu amic Jorge Luis Borges. Però també es mostra com, al contrari d'un cert cliché sobre les escriptores oblidades del segle XX, que quedaven relegades pels intel·lectuals importants que tenien a prop, ella d'alguna manera escull aquest lloc més amagat, més secundari, precisament per passar desapercebuda i escriure allò que li rotés.
I el segon, la Llucia Ramis.
Marcus Collins és publicista de grans marques i autor del llibre El poder de la cultura. Diu que el compromís cultural és la força més poderosa per influir en el comportament humà. En els moments polaritzats hi ha la tendència a voler ser neutrals amb la idea que allà és on hi ha la majoria. Però Collins adverteix que, de fet, en el centre és on es posiciona tothom que no fa res fins que un altre no ho fa abans, és a dir, que s'hi situen aquells que segueixen la resta i no gosen fer la primera passa. I si tothom queda allà, no es mourà ningú ni canviarà res. Per tant, avui és un bon dia per començar a sacsejar-ho tot i per bellugar-se al ritme de Beyoncé, a qui Collins dirigi l'estratègia digital i fou pionera amb cançons com aquesta.
Permission, did I mention? Don't pay him any attention, 'cause you had your turn.